Camins.
Va, una mica de Barça per no oblidar-nos i ara que fa temps. La primera palanca ja està moguda. A Dembélé li queden hores com a jugador blaugrana, però no té equip. I el PSG regala Neymar, menys si ets el Barça, esclar. A tot això, la Roma no ve al Gamper i Lewandowski ves a saber. I la pilota parada, imagineu-vos quan rodi. Vinga, comencem. Hey, hey, hey. Bona vesprada, bona vesprada. Aquest dijous 30 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
La columna d'opinió d'Àngel Miret, que ahir ens va aportar un nou recull de notícies particulars i va aportar, com cada 15 dies, la seva mirada sempre crítica, interessant i constructiva. I és que l'Àngel, ja ho sabeu, li posava un pis a la castellana. Gran Àngel Miret, com sempre. Ai, per cert, vull insistir en la seva vessant d'escriptor. Sinfonia del desert, el seu llibre, el seu nou llibre, amb molta reflexió, com és ell. Tothom convidat a la presentació que farà a la llibreria Claret de Barcelona el dia 14 de juliol a 6:45 de la tarda. Segur que és molt interessant. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí i ara el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Tenim cosetes preparades.
Avui, per començar els camins...
Ignasi Miranda, així, pam, per començar, que ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg, la nostra mirada multiespiritual. Us presentarem, a més, Vica Celtíbera, que acaba de celebrar un any més la festa tradicional del solstici d'estiu. Volem conèixer més sobre aquesta realitat.
Continuarem amb...
La visita canviada de dia del padre Fermín Delgado i Mònica Padrol, que ens portaran espurna, alegria, ritme i tot el que es cou en la vida de la basílica de la patrona de Barcelona.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Guest star Salvatore Aragonès, mestre de mestres, pronosticador de pronosticadores, Salvatore, el nostre far de l'economia, amb qui analitzarem què està passant al món de la pecúnia i la empresa. Avui també amb Júlia Aragonès Pedrola, que és científica bioquímica. Serà la nostra economia en valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Fins a quin punt estem notant la pujada de preus, com que tenim la inflació que es dispara en aquest moment fins al 10,2% per la pujada dels carburants, i serà un dels temes segur que tractarem a l'economia en valors d'avui. Per això us preguntem, fins a quin punt esteu notant la pujada de preus? Moltíssim, només en algunes coses, sí, però bueno, més o menys, o sou pique? Va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts. Quan acaba el dia, comença la Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
9 minuts que passen, gairebé 9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Avui, ja ho sabeu, encetem aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació religiosa de la casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Avui m'has rebut una mica abans.
Mica més abans, perquè molt bé, saps que a mi em crea una mica d'ansietat. Sempre vull rebre't quan més aviat millor.
Ai,
més...
que bé, gràcies.
Clar que sí, clar que sí. Vinga, ens hi posem. Les tradicions paganes són també una realitat entre la diversitat de creences i conviccions que tenim a casa nostra i també arreu del món. Una d'elles és Vica, tradició celtíbera, que acaba de celebrar un any més la festa tradicional del solstici d'estiu, coincidint amb les hores de màxima llum natural a l'hemisferi nord, aquí sempre cap al 21 de juny, més o menys. Forma part d'un complet calendari de festes que els celtíbers viuen cada any i que inclouen, per exemple, les quatre grans assemblees populars coincidint sempre amb les anomenades festes de mitja estació, al novembre, al febrer, al maig i a l'agost. Ignasi, com enfoquem avui la nostra estona dedicada a les tradicions paganes, en aquest cas?
Doncs mira, Rafa, sobretot amb ganes de saber moltes coses gràcies als dos testimonis que tindrem. Per exemple, tots tenim en el pensament la idea de paganisme en contraposició a cristianisme o a creença en un únic Déu, però les tradicions paganes són molt més que aquesta realitat històrica concreta. Formen una relació humana connectada amb el que podríem anomenar una divinitat multiforme present en la natura, en els astres, en els elements com ara l'aigua i el foc, i en moltes altres realitats tangibles i també visibles del nostre univers. De fet, el foc, amb torxes i fogueres, es fa molt present en aquestes tradicions paganes, cosa que també sona com una cosa semblant a les grans tradicions mediterrànies que tu i jo, Rafa, coneixem, lligades, per exemple, a Sant Joan, a la popular revetlla. Vica Celtíbera demana concretament que els déus beneeixin la proximitat de l'astre rei, el sol, en un moment de l'any com aquest, que alhora forma part d'un cicle més del que s'anomena Roda de l'Any Celtibèrica.
Doncs per parlar-ne ens acompanyen ja Òscar Aguilera i Iris Clotet, germans de Vica Celtibera. No sé, bueno, bona vesprada a tots dos, bona vesprada, Iris.
Hola, bon dia.
I bona vesprada, Òscar, gràcies per estar amb nosaltres. Bona no sé si vesprada. Ho hem dit bé, Vica Celtibera o Wicca Celtibera?
Sí, la nominació és Wicca
Celtibera. Wicca, amb doble B, eh? Sí,
sí, vale, perquè jo dic Vica, allò per
a vegades la doble B no sabem com
pronunciar-la.
En aquest cas, Wicca.
Wicca, molt bé. Doncs això ja ho tenim, Wicca Celtibera. Primer de tot, com definiríeu la creença pagana o les tradicions paganes? Què són per vosaltres? Iris, per exemple.
Són les antigues tradicions, realment. Sí. És el que trobem datat d'abans de les religions monoteístes. I les religions paganes són religions animistes, politeistes, tenim més d'una deïtat, que es conformen en panteons.
Sí.
I al final el que celebrem és la roda de l'any. La recollida de cereals, tot el canvi que fa la terra, les plantes, en tot l'any.
Perquè entenc, Òscar, també, que tot això ve d'una tradició molt ancestral, no? Molt antiga, tal com ho expliqueu, com a mínim.
Sí, és clar, això, bueno, nosaltres acostumem a referir-nos a l'aparició de l'home, que com a home racional doncs, comença a tenir una observança del seu entorn, més que res per necessitat, també, per supervivència, perquè necessita tenir, conèixer el seu entorn per poder sobreviure, perquè moltes, l'alimentació, les temporades de baixes temperatures, tot això podia representar uns riscos mortals. Llavors, d'aquesta observança es comencen a fer petites creences que es van establint i amb l'evolució de les tribus primitives, doncs aquí al territori indoeuropeu hauria aparegut el que seria la base de les nostres creences.
Molt bé.
Està bé això que ha dit Iris de la roda del temps, no? És a dir, recollida de cereals, la verema i totes les realitats de la Terra, no?
També exacte.
La Terra, amb l'ajuda del sol, de la pluja i dels fenòmens naturals. Parlem ara concretament de Wicca Celtibera. Podem dir que és una realitat dels pagans present avui entre nosaltres actualment? Com viu a nivell religiós i comunitari Wicca Celtibera, per exemple, si vol començar l'Òscar?
Bueno, la Wicca Celtibera estem legalitzats a l'estat espanyol. De fet, és el primer lloc on una religió Wicca i pagana es legalitza. Estem al registre de religions de l'estat. I bueno, convivim pues, amb total normalitat dintre del que és possible. Sempre, doncs, el més actual possible dels estudis recents que ens puguin aportar més coneixements de les nostres tradicions. I, bueno, i al marge d'això, doncs, com una família. Té tot el bo i tot el dolent d'una família.
Per tant, com una gran comunitat de creients, no?, en aquesta religió politeista i naturista, podem dir.
El gran nucli dels nostres membres sí que es troben a la comunitat de Madrid. Llavors, nosaltres estem aquí una miqueta més...
En minoria aïllats, potser, però també...
Sí. Però teniu contacte amb Madrid, amb la gent de Madrid.
Sí, ens veiem diverses vegades a l'any, tant en Madrid com en Portugal. O sigui...
Molt bé. I arreu del món també existeix tot aquesta... el Wicca Celtibera o algo similar?
A veure, la Wicca és una religió de les paganes, val? El paganisme no seria una religió, seria un conjunt de religions que tenen una mateixa arrel, d'una de les quals una és la Wicca. I després la Wicca, que sí que hagués estat la més estesa, té diverses tradicions que es poden considerar d'una mateixa religió, però que té les seves variances segons la latitud.
Vale. Clar, evidentment, perquè no és igual el que succeeix aquí, perquè per vosaltres té molta referència tot el fenomen natural, no és el mateix el que es viu aquí a Espanya o a Europa que el que pues, pot viure a Sud-amèrica.
Bueno, realment, l'arrel de tot és el territori indoeuropeu.
Indoeuropeu.
Pel qual, diguem que nosaltres ens aferrem a lo més tradicional i reconstructiu possible a partir de dades arqueològiques i històriques. Llavors, sí que després n'hi ha altres tradicions que potser no són tan quadriculades en aquest aspecte. Sí. Vale. I poden variar algunes coses i no són potser tan fiels al començament d'aquesta religió. Però cada tradició es cull de quina manera la vol viure i ens respectem entre tots.
Molt bé,
celtes i ibers, no?, també ens situen en un moment de la història.
Exacte, diguem que som els primers de els celtes i els ibers, els primers del territori indoeuropeu.
De quina manera celebreu des de Wicca Celtibera, des d'aquesta tradició pagana, la festa del solstici d'estiu, que és una commemoració de llum, d'aigua, de foc? Com ho celebreu, Iris?
Pues actualment, bueno, ja fa quants anys fa que s'ha...
Més de 25.
Sí, allà 25. A Pinto, a Madrid, i es celebra a l'auditori d'allà de Pinto.
I celebreu totes les comunitats de la península Ibèrica, potser allà?
Sí, ve gent de tot arreu, i de Portugal també. O sigui, tant germans com no germans també acudeixen. Aquest any també hem vingut d'Andorra, si no m'equivoco.
Molt bé.
I allà es reuneixen unes 6.000 persones cada any.
6.000?
Per compartir amb nosaltres aquesta celebració, que és molt important. També donem participació als que són creients, que no estan a dintre de l'hermandat, però que sí, ens agrada donar-li també el seu lloc, no? Perquè sempre estan molt pendents nostres.
I teniu aquesta mentalitat també oberta, d'acollida, segurament.
Clar, i a més pues, tenim molta proximitat tant amb els germans com amb els creients, com a qui s'apropa amb nosaltres. Som molt de casa.
Hi ha alguna posada en escena del que és el culte, no? El sol, per exemple, o el...
Sí, clar, és que tot va en base a això. És una de les 8 festivitats del cicle anual i, malgrat som politeistes, sí que hi ha dues divinitats que sobresurten, que són el Déu Pare i la Deessa Mare, que es representen respectivament amb el sol i amb la lluna. Llavors, per nosaltres no hi ha cap festivitat a l'any més important que l'altra, perquè totes són una etapa d'un cicle vital que recorre el Déu Sol i que la Deessa Mare l'acompanya, fent de consort, de mare i de martejadora.
Clar, celebrem... en aquest cas és quan el nostre Déu representant solar,
el Sol,
mor, i després cobrarà el protagonisme Kernunos, que seria el de la part fosca de l'any.
Clar, és quan tenim menys foscor que claror, diguéssim. Per
ara diguem que les nits se van fent més llargues, al contrari del que normalment la gent pensa per... Ve l'estiu, no, és el contrari.
Clar, quan ve l'estiu comencen a disminuir els dies de fet.
Exacte.
Clar, ja hem arribat al punt àlgid, al solstici.
Encara el juliol i a l'agost tenim prou llum.
Tenim molta llum, però
disminuint.
Però ja és descendent. Ja pertany a la segona meitat del cicle, aquesta que ens porta cap a la foscor.
I els partidaris de la nit i del fred, com és el meu cas, ho agraïm molt.
També al desembre ho celebrareu.
Sí, no. Jo al desembre estic eufòric.
Per cert, que avui ens acompanyen, recordem-ho, Rafa, Òscar Aguilera i Iris Clotet, que són germans de Wicca Celtibera, una de les grans entitats d'origen indoeuropeu, ells ens ho estan dient, de les tradicions paganes. Vosaltres parleu, Òscar i Iris, dels déus en plural, per tant, lligats als elements de la natura. Com definiríeu les divinitats o els déus, vosaltres? Són bàsicament el sol i la lluna, n'hi ha més? Què ens explicaríeu, ni que sigui breument?
Bueno, el déu i la deessa es conformen de moltes altres coses, no? Són el principi masculí i femení, però la nostra religió i els nostres déus doncs, són tan materials i profans com lo diví i lo profà es barreja i no hi ha una línia tan dividida i tan definitòria.
Sí, realment no té més pes el déu i la deessa que normalment es coneixeix, perquè cada un té un lloc imprescindible perquè es compleixi aquest equilibri.
Clar.
Llavors, en el cas del déu i la deessa, el déu té dos parts, com parlàvem, té dos cares, té dos noms, per la part fosca i la de llum. La deessa, en canvi, en té tres, que seria la jove, la mare i l'anciana, que és quan ja té la sabidoria, no?, que pot tindre una àvia quan l'escoltes amb aquella atenció i aquella estima, no?, pues seria una mica, però és que n'hi ha molts déus.
Molts més,
i moltes, no?, deesses, i cap té més força que l'altra. Tots són necessaris.
Sí, sí, perquè es complementen, eh?
Exacte.
Sense uns no...
Exacte, no n'hi hauria un equilibri.
Clar.
Amb una icona molt familiar que ens estàs presentant, no?
Sí.
De fet, també a la tradició cristiana, la llum i la foscor es complementen absolutament. O sigui que en aquest sentit també hi ha aquest punt de trobada, no? La llum, la foscor. Sense foscor no hi ha llum.
Efectivament.
I això és molt fàcil d'entendre també. Tenint en compte, Òscar, Iris, que vivim ara una època de creixent diàleg interreligiós, hi ha molta voluntat per part de molta gent, per exemple, amb la fraternitat, la pau, com a grans idees compartides també per totes les creences. Com viviu vosaltres aquesta interrelació, no?, amb altres creences, amb altres religions? Iris ja ens feia aquest apunt, no?, de que tothom està convidat a les vostres celebracions. I també aquesta convivència amb religions com ara la cristiana, la musulmana, la jueva o altres. Això com ho plantegeu?
Bueno, des de la nostra part, doncs, molt agradablement. Des dels membres més antics, amb gran sorpresa, també, perquè sí, no és la norma que s'havia donat fins fa poc temps.
O sigui que heu anat com a millor en aquest aspecte.
Sí,
no?
sí, però és normal que encara...
El respecte als antics.
No, però vull dir, amb els últims temps, em refereixo als membres que actualment estan a la nostra germandat.
Mhm. Uh-huh.
I hi ha certa reticència perquè no ha sigut fàcil el pas des de que ens vam legalitzar. Clar, aquest ja va ser un pas que va permetre que ens poguéssim mostrar sense... Però abans d'això, no fa tant de temps de la transició i de la dictadura, uh-huh, i va representar un canvi important.
Sí, això passa a totes les religions, que ara són minoritàries, però que són molt presents en llibertat a Espanya.
I avui dia, doncs, molt contents amb tota l'acceptació, amb tot el respecte que gaudim, que ja no hem de dir que som una religió perquè se'ns consideri religió a altres llocs, uh-huh, als llocs on anem, i la veritat és que és molt agradable. La prova d'això és, per exemple, la nit de les religions d'aquí de Barcelona.
I tant, sí.
Clar. On participeu normalment en
sí,
els vostres espais.
Sí, només vam faltar de participar un any per problemes aliens a la nostra voluntat, però des del 2006 hem estat participant i és un plaer.
Fantàstic, doncs ho celebrem. Doncs us hem d'acomiadar ja, perquè aquí el temps, ja us he dit al principi, abans d'obrir micro, que vola el temps aquí a la
i tant,
ràdio.
I
és així, Iris Clotet, Òscar Aguilera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Camins, a Ràdio Estel, al Temps de Diàleg. I que vagi molt bé. Un bon estiu, ple de llum i, sobretot, molta esperança, també.
Sí, igualment,
sí. I que ens visiti, com diu una frase de l'Evangeli de Lluc, del Càntic de Zacaries, ens visitarà un sol que ve del cel per il·luminar els qui viuen a la fosca. Segur que faríeu vostra aquesta frase.
Sí, tant, i tant, podria ser.
Sí, i tant.
Doncs una frase de consens, per acabar.
I tant.
Doncs moltes gràcies a tu també, Ignasi.
Gràcies, Rafa, i
nosaltres,
gràcies, Iris i Òscar.
A vosaltres.
Nosaltres, gràcies, que fem una petita pausa i de seguida saludem el dia. Mercè.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Punyet, bona vesprada.
Què tal, Rafa? Bona tarda, bona nit.
Amb Rafa Sanahuja.
Gràcies a tu, Rafa, i que vagi tot molt bé.
I altres persones que expliquen coses.
Dial Mercè.
4 minuts, més o menys 4 minuts, i arribarem a 8:45 de la vesprada d'aquest avui que és dijous, pensava que era dimarts, no, és dijous. Mare de Déu com estic. Això és el calor que em té despistat, ja ho sabeu. Moment ara de fixar-nos en la vida de la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona. Ens agrada conèixer el munt d'activitats i de proposicions que ens fan des d'allà. Per tant, avui saludem un altre cop, com cada 15 dies, el padre Fermín Delgado, que ja ha tomat possessió del micròfon en aquest estudi. Fermín, bona vesprada.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estaba sonriendo porque estamos hablando con Rafa de esta conversación de estos minutos anteriores hasta sí. Al día al Mercè, ¿no? Sí, mira, está recordando que en la India hay una religión que habla de robar, ¿eh? Sí, sí, es la religión de los ladrones. ¿Ah? Sí, hay como aquí, por lo que sea, cualquier cosa, si puede escuchar desde radio. Pues bueno, pues sí, sí, hablan de que realmente la virtud está en robar. No, no, y no es broma, ¿eh? Es una religión de ladrones que cuanto más robas tal, pues más en sintonía estás con el dios ladrón supremo. Y no es mentira, ¿no? Sale un documental y luego está el templo de las ratas, el templo de los monos. Podemos tener aquí un representante de cada. Bueno, cambiamos de tema. Lo nuestro es nuestra fe católica, apostólica, romana. Nuestro Señor se tomó tantas molestias en venir a este mundo como para escuchar otras cosas raras. Bueno, os voy a poner al día un poco acerca de lo que hay en la Basílica, ¿no? Bueno, comenzamos por el tema de las obras. Obra significa, pues bueno, reparaciones, cosas que vamos haciendo para que el aspecto de la basílica mejore. Ahora estamos limpiando los mármoles. Sabes que en el altar de la Mercè hay dos puertas laterales con unos mármoles maravillosos, pero que con el paso del tiempo se han ido oscureciendo por la suciedad, la contaminación.
Bueno, y han comentado más de una vegada que es una basílica a moltíssima antigüedad y que sí, evidentemente...
Sí, claro, y sobre todo pasó una guerra por medio que la quemó. Sí. Y se reconstruyó de una manera rápida, con muy buena voluntad. Duró la restauración pues 2 décadas, pero bueno, se ha ido haciendo un poco parcheando, ¿no? Y eso es lo que tiene, pues que a veces con la rapidez y eso las cosas no se hacen con demasiada calidad o se van estropeando, arreglas unas, estropean otras. Bueno, total, pues bueno, unos mármoles del altar principal, de la puerta de la derecha, mirando hacia la Virgen, pues representa la entrega del título por parte de Benito XV al obispo de Barcelona, de título de Basílica Menor a la Basílica de la Merced en el año 1918, con motivo del 700 aniversario de la fundación de la Orden. Y aparece pues esa lápida representativa y ese relieve, ¿no? Y luego en la otra, en la izquierda, pues a nuestro gran obispo Urquinaona, que tanto hizo por esta ciudad, de tal manera que tiene una gran plaza a lo de la Plaza Cataluña.
Sí, sí, en la plaza Urquinaona.
Bueno, fue uno de los máximos aliados del desarrollo industrial incluso, ¿no? Y de Barcelona, pero también de las clases trabajadoras para que sus derechos se vieran reconocidos. Y ahora estamos limpiando ese relieve del obispo Urquinaona, a ver si queda reluciente y que llame la atención precisamente por su blancura, porque ahora está gris. Y luego también limpiaremos los mármoles de los púlpitos. ¿Sabéis que en la basílica hay dos púlpitos? Sí. Porque antiguamente no había micrófonos. Entonces la gente tiene que escuchar la palabra de Dios, que se lee desde un púlpito, y desde el otro la homilía.
Bueno, eso era antiguamente, evidentemente, ¿no?
Sí, claro, no había micrófonos para que toda la gente pudiera escuchar pues lo que decía la palabra de Dios cada domingo, pues el cura subía ahí y gritaba un poquitín, me imagino en voz alta, con ese estilo apologético de los sermones de antes, que se chillaba de vez en cuando para despertar al personal.
No sé si alguna vegada he visto alguna homilía desde un púlpito, yo creo que no, ¿eh?
No, bueno, en Montserrat sí que está el púlpito donde se lee la palabra, que está cerca del altar. Pero bueno,
¿tú has visto algún cop, Fermín, o no?
No, ya no, porque tampoco. Ya con los micros ya sí, no cal. Pero bueno, es una cosa bonita. Además, tiene su valor artístico, son unas maderas nobles. Lo que hace esa especie de tejadillo sirve para que la voz pues reverberara y se oyera mejor, con más potencia. Sí. Todo tiene, no es una cosa decorativa solamente, ¿no? Bueno, también os comunico a mis queridos escuchantes de Radio Estel.
Radio Escuchas.
Del Dial Mercè Radio Escuchas.
Pues digo Verónica, Radio Escuchas.
Exactamente. Pues mira, tenemos el regreso de la imagen de la Virgen, la original, la auténtica. Perfil, ya se ve la luz en ese túnel oscuro del paso del tiempo. 14 de julio, se nos han dicho, que ya está reservada...
14 de julio,
sí, la empresa de transportes para que la imagen pueda volver. Imagino que será por la mañana o al mediodía. Sí. Y bueno, yo me he intentado poner en contacto con el señor cardenal, nuestro jefe, para ver si tuvieran esos días. Claro, yo es mucho pedir, porque se lo pido con poco tiempo, poco margen, ¿no? Pero bueno, si hubiera ese milagro, esa posibilidad de que él pudiera celebrar la Eucaristía de Acción de Gracias, pues por el retorno
de la imagen. ¿Qué será que el cap de semana?
Hombre, si pudiera ser el día 14 por la tarde, mejor, y si no, un sábado, el domingo, no sé, cuando él quiera. Uh-huh. No le voy a poner fechas porque el pobre andará bastante agobiado con lo que tiene.
Si puede acudir el día que él vulgui,
¿no? Claro, claro, hombre. Y si no, pues bueno, pues el obispo Gordo, Vilanova, y si no, pues este pobre siervo de Dios,
¿y si
aquí
no,
está a su disposición.
Y si no, acabaremos en Fermín Delgado, que ya...
Pues bueno, aquí uno está para todo, Bueno, luego, capítulo de viajes. Estamos ya cerrando el periodo de inscripciones para nuestro viaje a Turquía, del 17 al 27 de agosto, Ruta de San Pablo. Rafa, tú no has ido nunca a la Ruta de San Pablo.
No.
Es tu momento.
Es mi momento, Bolsa.
Decide, te pide un aumento de sueldo.
¿Quién día es?
Pues del 17 al 27 de agosto. Iremos por la zona de la Capadocia. Es que la Capadocia es como un paisaje fantástico de otro planeta, la Guerra de las Galaxias, unas montañas muy curiosas y muchas cuevas, porque bueno, los cristianos pues no tuvieron una vida fácil. Precisamente hoy celebramos el día de los protomártires de la Iglesia, ¿no? Los primeros mártires ahí perseguidos con Nerón, que los quemó vivos, los leones, todo esto. Pues bueno, en esa época pues vivieron un poco a veces bajo tierra, en ciudades subterráneas. Uh-huh. Porque no tienen libertad de culto ni de religión, y se tenían que esconder, y que era un paisaje muy curioso, ¿no? Luego Éfeso, luego también pues Pamúcale, Kusadasi, y
sí,
como no...
Sí que tens al cap, Fermín, todas aquellas.
Sí, porque me he repasado. Yo a Turquía ya he ido 3 veces. Es un sitio muy interesante, muy interesante. Si queremos hablar realmente de...
Perquè a més era un viatge, a part de tota aquesta ruta, evidentment, tu ens ho deies, són, diguem, paisatges i llocs...
Sobretot, hay países que, aparte de los museos, las esculturas, son las personas, la calle, ¿no? Y Turquía es uno de esos países que, junto con, por ejemplo, la India... es que llama mucho la atención. Egipto también, por ejemplo, que las calles, la gente cómo se mueve, cómo habla, gente muy amable en
general. Es un d'aquests viatges que sembla que una mica...
Mucho color, muchos aromas.
Vas cap a un altre món, ¿no? Es como una cultura tan diferent que dius...
Sí, sí, sí. Además, la Mónica lo prepara de una manera súper magistral, ¿eh? No deja nada a la improvisación, aprovechas el tiempo al máximo. Uh-huh. O sea, yo siempre digo, ayer vino a visitar la Basílica el obispo de Jerez, don José Rico, con 18 sacerdotes. Y los pobres pues venían de recorrer la Sagrada Familia sudando y tal. Yo les digo, es que la vida del turista es sacrificada y dura. Pues es verdad, hay que madrugar para ver cosas, para aprovechar. Incluso hasta un día madrugaremos y el que quiera subir en globo podrá tener la experiencia de subir en globo, cosa que yo jamás he hecho.
Per ser la que parles de visites il·lustres, com van les visites guiades?
Bueno, pues va muy bien, muy bien. Mira, hoy hemos tenido 4 personas de una familia de Estados Unidos, con nuestro guía, el Jaume Saladrigas, que me ha dicho que he disfrutado mucho con ellos. Hombre, yo animo a todos nuestros escuchantes para que vayan los jueves a las 11:30, porque estamos deseando enseñarles a fondo la Basílica y que amen todavía más la Basílica y a la Mare de Déu, però se ama lo que se conoce, ¿no?
En castellà, català i anglès, recordem.
Sí, exactament.
Tu l'anglès com el portes, Fermín?
I am from Guadalajara.
Ja m'ho has dit tot.
Eso dice un anuncio de los que quieren aprender inglés en la televisió.
I per cert, ja per anar acabant, si et sembla bé, a la pàgina web hem vist que ja teniu loteria de Nadal per a vendre. Sí. No creus que aneu una mica tard, ja?
Bueno, oficialment a partir del 1 de julio.
O sigui, fins demà.
Sí, entonces demà ja podem vendre la loteria de Nadal. A ver si tenemos suerte, nos toca, y arreglamos la iglesia en lo que podamos, que tenemos que cambiar los bancos también. Pues precisamente esta tarde tenemos la adoración del Santísimo y me acordaba de eso porque me clavé un clavo en Sálvese a la parte.
En Sálvese a la parte.
Sí,
¿eh?
Sí, y entonces pues digo, me acordé de que tenemos que cambiar los bancos, pero bueno, todo se andará, son 80.000 euros de nada. Y ahora no los tenemos, ¿eh? Si nos toca la lotería, ¡buah! Entonces al día siguiente ya tenemos los bancos nuevos. Uh-huh. ¿Eh? Una cosa. Y luego mira, así a nivel de conciertos, este mes de junio ha sido un mes de maravillosos conciertos, los últimos, pasado domingo, concierto juvenil de Jacksonville, en Estados Unidos, un grupo maravilloso, chavales disciplinados, y luego finalmente, pues bueno, tuvimos el de Unispel Gospel, que es un grupo de gospel que, bueno, todos los viernes enseña la Basílica y nos dieron un recital maravilloso, unas canciones que dan oración pura, ¿no?
Doncs en 10 minuts, amics oients, heu tingut aquest recorregut fantàstic per
moltíssim... Bueno, hemos ido creciendo, hemos comenzado con un pequeño rapapolvo, ¿no? Pero hemos ido avanzando hacia la concordia universal de las religiones y de los pueblos.
Doncs Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, gràcies per visitar-nos, com sempre.
Muchas gracias a todos ustedes que nos aguantan con tanto cariño.
Molts ànims en tota la tasca que
feu. Un abrazo.
I doncs salutació també per Mònica Padrol, que
està repenca. Gràcies, Rafa. Sí, tiene mucho trabajo.
Vinga, nosaltres que respirem uns segons i rebem a Salvador Aragonès en aquest estudi. Thank you.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Maine et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Ens posem de gala per rebre tot un gentleman. La flema britànica compareix en aquest estudi. Salvador Aragonès, Mr. Aragon.
Saps que el diumenge aniré a veure el Barça-Sevilla?
Què dius?
Home!
Molt bé.
Partidàs aquest, no?
Vas a la grada d'animació, allà amb les cantaires, a cantar Aubameyang i tal, o no?
La bona vesprada.
Que ets molt graciós, Rafa.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Moment de saludar el guardià de les essències de l'economia, l'home que ens condueix com allò com un cicerone pels camins de l'empresa. El gran Salvador Aragonès, bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada. No, perquè, en fi, m'adones uns incens que jo no...
No perquè en fi, eh?
Bueno, doncs bon vespre a tothom i a tots els nostres oients i els qui ens ajuden, el Ferran Capdevila i... que ens havia deixat per uns dies el, sí, el Ferran i ara sí. ha tornat. Atenció, no és que vagi tenir... No és que va tenir la Covid, no, sinó que va anar a fer una substitució al matí.
Sí.
I doncs resulta que aquest surt abans i el Manel...
La Paula surt abans ara, aquests dies, i el Manel López...
El Manel està... és el que substitueix a la Paula, el que ahir no va ser el seu sant. Avui me n'hi he enterat perquè l'he felicitat i em diu no, el meu és el Gerer.
Molt vaja. Bé, quin lío, Salvador. Va,
jo què sé.
Tu que ets una persona amb una oïda molt desperta, què s'està comentant pel carrer avui, Salvador? Què has escoltat? De què parla la gent?
Doncs sí, ho dius bé perquè els metros i autobusos són des de la Covid silenciosos. I tothom va allí amb la banquireta, saps, amb el mòbil, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
Sí.
Doncs el més comentat pel carrer és que avui és l'últim dia de juny.
És veritat.
I que demà, per no poca gent, comencen les vacances.
Aquí no, eh? Aquí de moment no.
Doncs dijous vinent, que serà el programa que tindrem aquí, serà Sant Fermín, que és una festivitat que jo conec bé a Pamplona.
Has corregut
perquè abans... vaig estudiar allí, què?
Però has corregut davant dels bous, Salvador, o no?
I vaig córrer...
Què dius?
No davant dels bous, vaig córrer amb la gent, a veure, però la sensació que un té, si vols en parlarem dijous que ve d'això,
ja
perquè són sensacions d'aquelles que s'han de viure, vaja,
ja
perquè no es poden explicar massa.
És veritat, ja ho viurem, aquí anirem tots a fer un programa especial, tots carreguem.
I escolta, el més comentat és que ahir va ser la festa major del Vaticà.
També es comenta molt això.
També es comenta molt. Doncs Sant Pere és per excel·lència el patró de la Santa Seu.
Ho sabem.
De la catedral de Sant Pere. I tots els papes es donen tenen el nom de Pere, perquè en són els seus successors, i tot que es diguin d'una altra manera, la barca de Pere és la Santa Seu.
A més, tu coneixes bé aquella terra, del Vaticà.
Sí, però Pamplona, Vaticà...
Sí,
això,
és que clar.
M'hi trobo a gust allí, sí.
Pamplona, Vaticà és una ruta molt natural. Què vols que es comenti? Alguna periodista de Ràdio Estel es casa... pot ser notícia aquesta, Salvador, que és quasi algú?
Ah, no ho sé, això ho tens que dir tu, perquè jo aquí doncs vinc de tant en tant, però no estic tot el dia aquí, no?
Doncs caldria que es casés algú més, Salvador. Sí, sí, sí.
Però és que es casa algú?
Jo no ho sé.
D'amors sorgits de les verbenes de Sant Joan i de Sant Pere, tothom n'espera.
Tothom n'espera. A veure, Rebelle, Salvador, mai se sap. Vinga, va, comencem les notícies perquè ens emboliquem tu i jo.
Sí, aquí, sí, no ens emboliquem més, va.
No, ja. Hi ha hagut una notícia aquests dies, però no en parlarem d'això, és la cimera de l'OTAN, això no toca, no, Salvador?
No toca. Vale.
Però ja ho tenim tot molt comentat, aquesta cimera, el Marçà ja ho ha repassat tot, nosaltres cap a lo nostre. La inflació es dispara en juny fins al 10,2% per la pujada dels carburants. És cada vegada més preocupant això, Salvador.
Efectivament, Rafa, l'indicador va de l'índex de preus al consum, de l'IPC, sí. Vaja, es dispara el mes de juny al 10,2%.
Sí, sí.
Un punt i mig més que el maig. Uh-huh. Xifra que no es veia des de fa 37 anys.
Déu-n'hi-do.
Però aquí l'important, per mi, el 10,2% ja ho sabem,
sí,
és la inflació subjacent. És a dir, sense comptar amb els preus de l'energia i els preus dels aliments, perquè aquestos pugen i baixen així una mica.
Vale.
I la inflació subjacent escala fins al 5,5% a màxims des de l'agost de 1993.
Total, que està altíssima.
O sigui, està fa 30 anys, vaja, 29.
Sí, sí, sí.
El president del govern, Pedro Sánchez, assegura que les mesures impulsades per l'executiu pretenen esmorteir la pujada de la inflació en 4 punts.
Bueno.
Ja veurem, perquè si a partir d'ara doncs és la presa índia qui té que controlar l'IPC, amb el president Marc Murtra, nom molt conegut en el PSC, doncs, bueno, igual passa el mateix que en el CIS, que des que està José Félix Tenzanos, i que des del seu nombrament no encerta cap enquesta que vagi malament al PSOE, totes van bé al
PSOE. Doncs estarem ben atents i ho explicarem. Més coses. Euskadi està creant importants restriccions a la construcció de nous habitatges. Què ha decidit el govern basc, Salvador?
Doncs mira, que Euskadi regula que els nous habitatges tinguin una terrassa d'almenys 4 metres quadrats i una superfície útil de 35 metres quadrats. Uh-huh. El de la terrassa ve de la Covid,
sí,
perquè avui, si no tens terrassa, vius tancat i t'ofegues. De fet, els pisos sense terrassa no es venen i es lloguen malament de preu.
Vaja.
Però, diu més el govern basc, els nous habitatges no podran tenir només orientació cap al nord, a fi d'aconseguir un assolellament correcte.
I atenció, això sí que és una novetat, Salvador. La cadena hotelera Riu llança el Metaverse al seu hotel Plaza España de Madrid, que es converteix en el primer establiment turístic espanyol a obrir al món virtual i a oferir una experiència immersiva al client. Si us plau, Salvador, jo crec que tu ets la persona indicada. Explica als nostres oients què és el Metaverse,
bueno,
perquè si no alguns es quedaran fora d'aquest hotel.
Sí. Bueno, el Metaverse és un món virtual, o sigui, no és real, en el qual ens connectem utilitzant una sèrie de dispositius que ens faran pensar realment que hi som dins de l'hotel, per exemple, en aquest cas, o d'un altre puesto, interactuant amb tots els seus elements. Serà com realment transportar-se a un món totalment nou a través d'ulleres de realitat virtual i altres complements que ens permetran interactuar.
Ho has explicat molt bé, Salvador.
O sigui, que si tu llogues l'habitació, per exemple, 534 de l'hotel Plaza, i et desplaces virtualment, et pots desplaçar per tot l'hotel amb les vistes sobre Madrid real de 360 graus. Atenció, no confondre el Madrid real amb el Real Madrid,
no.
Rafa?
No.
Cuidado.
No és el mateix.
O sigui, que si tu veus Madrid tal qual, el pots veure amb les teves ulleres.
Vale.
Per al desenvolupament d'aquest projecte Riu, però la cadena Riu, ha triat l'agència Encoberta, es diu així, Encoberta,
agència
experts
Encoberta
en màrqueting digital, i la plataforma AltaSpace de Microsoft.
Molt bé.
Aquest projecte permet actualment interactuar amb un recepcionista virtual. Tens un recepcionista.
És un Esther virtual.
No sé on posaràs les maletes, però bueno. Reservar des de l'aplicació, moure't pel lobby, per les habitacions, i observar les vistes 360 graus sobre Madrid que ofereix el terrat de l'hotel.
Bueno.
A més, a la recreació virtual de l'hotel hi ha elements que es poden agafar, obrir i clicar. No una cervesa, eh? No te la serveixen cerveses.
Exactament. Escolta una cosa.
Perquè és virtual, això, eh?
La pregunta pregunta. La pregunta que jo em faig és, tu viuries aquesta experiència virtual, Salvador, si tinguessis ocasió? T'agradaria?
Bueno, alguna vegada sí, però a mi personalment no, no m'interessa.
Tu ets més de posar-te davant dels bous de Sant Fermín, eh? I viure
sí, això és millor. Això és més vibrant.
Sempre és...
Però està en un hotel.
La realitat sempre supera la ficció.
Sí, sempre, sempre. Sempre, sempre. Perquè això dels toros, tu veus la televisió i dius, ostres, aquí... Però posa-t'hi.
Posa-t'hi. No seràs tan valent. Escolta, i ara t'he de preguntar què li passa al BBVA, perquè la hiperinflació a Turquia, que puja ja al 70% interanual, costa al BBVA 324 milions després d'agafar el control del Banc Turc Garantí.
Sí, el benefici del grup del primer trimestre es corregirà ara en un 20% i passarà de 1.651 milions a 1.327 milions.
Vaja.
I si es fixa la mirada només en els números de la filial turca Garanti, controlada en un 86% del BBVA després de la OPA del mes de maig, entraran números, aquest banc, el turc, entraran números vermells amb unes pèrdues de 75 milions, quan s'havia apuntat un benefici de 249 milions per sota del reajustament. En el BBVA es mira malament, bueno, rarament, l'ascens a la cúpula del turc Onur Jens, que és conseller delegat del banc. La creixent influència del conseller delegat, en detriment de Carlos Torres, que és el president, genera cada cop més nerviosisme dins i fora del banc.
Doncs mira, allí es genera nerviosisme i tu a mi em transmets tranquil·litat, seguretat i aquesta mirada teva sàvia sobre l'economia. Gràcies, Salvador. Sí. Fins aquí les notícies i de seguida l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, a qui entrevistem avui?
Doncs avui entrevistem Rafa Gorell.
Investigadora...
Ara, a qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui entrevistem a una investigadora catalana que treballa i que viu també a Utrecht. Ella és bioquímica, especialitzada en biologia molecular, i està investigant les proteïnes dins de les cèl·lules.
Ja veus.
Bé, que no facis dir gaire cosa més, però sé que tenen que veure amb l'Alzheimer.
Molt bé.
Jo no sóc un científic, sinó un periodista. Es diu Juli Aragonès Pedrola, que se'n va anar a Utrecht després d'un estatge a la Universitat de Finlàndia de l'Est, el que vol dir que no li espanta massa el fred.
No, i tant que no.
I allà dalt deu fer...
En aquest sentit tenim...
És a Utrecht perquè aquí, a casa nostra, no hi ha massa vida pels que es dediquen a investigar. Sí. La Julia coneix bé els ambients científics de casa nostra, que han tingut que migrar, i a més coneix el món científic en general.
Doncs ja la podem saludar, ens escolta a través del telèfon. Julia Aragonès, bona vesprada.
Hola, bon vespre, Rafa, bon vespre, Salvador.
Bueno, moltes gràcies.
Per convidar-nos.
No, madona, gràcies a tu per atendre'ns, per estar amb nosaltres aquí a l'Economia en Valors al Camins. La primera pregunta te la fa Salvador avui. Endavant, Salvador, va.
Sí, és referent, Júlia, a un article i enquesta que va publicar la setmana passada la famosa revista científica mundial Nature. Va semblar molt estrany que en tot el món les dones investigadores són menys tingudes pels homes i que hi ha una forta desigualtat de gènere. Fins i tot, en alguns treballs conjunts d'homes i dones, només firmen els homes. No em podia venir, Júlia. Ens pots explicar això?
Doncs sí, malauradament és així. Les dones en la ciència també ens trobem invisibilitzades. I tot i que en programes universitaris, tant de grau i de màster, sí que hi ha un 50% de dones i un 50% d'homes, a mesura que les posicions són més altes, el percentatge de dones va disminuint. Es van perdent dones investigadores pel camí. És com si hi hagués una espècie de sostre invisible que impedís que les dones poguéssim escalar a posicions més altes. I no només és que ens trobem en inferioritat, sinó també, com has dit, Salvador, hi ha descobriments que són fets per dones, però no són elogiats o són atorgats a homes.
És molt fort, això. Això
es coneix, té un nom, es diu efecte Matilda, i són homes que s'emporten el reconeixement de descobriments fets per dones. Ja, i això va ser descrit per Matilda Gage a finals del segle XIX.
Sí.
Avui en dia això segueix passant.
Sí, això,
I no es tracta d'una qüestió de gènere, perquè no hi ha res a nivell biològic que ens faci a les dones menys vàlides per la ciència.
Clar que no.
És una cosa d'estereotips, de problema social i cultural. I bé...
Per això s'ha de canviar, Júlia.
Prendre consciència d'aquest problema i sí, tant s'ha de canviar i tant de bo pugui canviar.
Uh-huh. Yeah. Júlia, jo et volia demanar... Què estàs investigant ara mateix? També et demanaria que ens ho expliques d'una manera que puguem entendre tots, si us plau, perquè Salvador és periodista, jo també, i segurament els nostres oients no tenen també aquesta capacitat teva per captar les paraules tan complexes que segurament pots utilitzar.
Però aquest... Rafa, tu tampoc és expert en temes científics. No, jo pensava que sí, tu.
No, jo no.
Per això m'he convidat a la Júlia, perquè...
No sóc expert en res, Salvador. No. Què estàs investigant, Júlia, en aquest moment?
Doncs nosaltres, en el meu grup, ens treballem amb la malaltia d'Alzheimer, que és una malaltia neurodegenerativa, una demència, però ho fem amb un nivell molecular i treballem amb proteïnes.
Sí.
Llavors, les proteïnes són unes estructures molt petites i per fer-ho més fàcil el que podem fer és imaginar-nos com si fossin un fil de llana. És un fil de llana que el podem enrotllar de moltes maneres diferents. El podem plegar un cop, el podem plegar dos, més estirat, menys... Però només hi ha una manera de plegar aquest fil de llana que fa que la proteïna funcioni correctament. Llavors, què passa durant la malaltia d'Alzheimer? Doncs que hi ha una proteïna que no es troba plegada correctament i, per tant, no funciona i també s'acumula, fa com una mena de dipòsits dintre de les neurones que al final el que acaben produint és la mort de les neurones. Uh-huh. Llavors, nosaltres el que estem investigant és tot aquest procés d'aquesta acumulació de les proteïnes per tal de doncs, poder-lo entendre i així poder desenvolupar una teràpia per tractar, en aquest cas, la malaltia d'Alzheimer.
Sí, Júlia, que l'Alzheimer hi haurà un dia que el podrem controlar?
De moment, l'Alzheimer no té cura. Sí que hi ha teràpies que són pal·liatives, que el que fan és alleujar els símptomes, però de cura encara no n'hi ha. El que té de valor l'Alzheimer és que és una malaltia que afecta tanta i tanta gent que s'hi destinen molts recursos i hi ha molta gent treballant diferents estratègies i esperem que sí, que es pugui solucionar.
Ja. Els països del sud d'Europa, i tot i que surten rellevants científics, realment els costa molt seguir la seva vocació i, malauradament, tenen que migrar cap a països del nord d'Europa, on hi ha més facilitats, no solament per tenir feina, sinó per la qualitat del treball. Estan més pagats, millor reconeixement social, millors eines per treballar, millor nivell de vida, millor seguretat per al futur, en fi, millor. Com ho veus, Júlia, això?
Doncs sí, en els països del sud d'Europa es troben a la cua pel que fa a la investigació. I per posar algun exemple, finançament públic a països com Portugal, Espanya i Itàlia es destina al voltant d'un 1,2% del PIB en ciència. A Holanda, 2,2%, a Alemanya, 3,2%, Suècia, 3,4%. A mesura que es va anant més cap al nord, el PIB és més elevat. I el mateix passa amb el finançament privat que es destina a les ciències. Els números són pràcticament iguals. Llavors, aquesta manca de recursos que hi ha als països del sud d'Europa fa que les condicions que es trobin els investigadors siguin precàries. Tenen salaris baixos, jornades laborals llargues, contractes temporals, falta d'equipament o equipament que no és suficient. I això genera una inestabilitat, una incertesa de cara al futur. En canvi, en els països en què s'aposta per la ciència, doncs es respira una certa tranquil·litat. Els sous, a part, són més elevats i no només això, sinó que la inversió en ciència també implica disposar de millors equips, millor recerca, millors resultats, millor qualitat, tant en ciència com en qualitat de vida, perquè estàs més tranquil, no tens aquesta incertesa de saber què et passarà l'any que ve. I...
Home, per tant, sí que és cert que quan més al nord, com tu dius, doncs més facilitats i millor en general. Hem d'aprendre també d'aquestes coses. Sí. De quantes nacionalitats, per curiositat, són els teus companys que treballen amb tu, Júlia, allà a Utrecht? Bueno, imagino que serà una mica Torre de Babel, tal vegada, o no?
Sí, ara mateix, en el meu departament, som gent d'Holanda, Alemanya, Itàlia, Brasil... Corea, i jo sóc l'única catalana que hi ha.
Bueno, Déu-n'hi-do,
En anglès.
Sí.
Fiquem en anglès perquè l'holandès, de moment, Encara no ho domino.
Vaja, i penses que algun dia les condicions dels investigadors canviaran a Catalunya o si podreu trobar o tornar un dia aquí en bones condicions?
Doncs esperem que sí. És veritat que tot el tema de la Covid i de la pandèmia han fet evident la importància de la recerca i l'han posat en valor. Uh-huh. Veurem doncs, si hem pres consciència. I també és veritat que a Catalunya tenim científics brillants i que amb una inversió potent a Catalunya doncs, ens podríem col·locar com a país líder en recerca, perquè tot i amb els pocs recursos dels que es disposen es fa ciència de bona qualitat.
Uh-huh. Sí, i bueno, jo m'imagino que parlareu tots la classe allí perquè tot això no sigui una torre de Babel, perquè al final...
Pues, clar.
al final us heu d'entendre, no? Finalment, Julià Aragonès, digue'ns a nosaltres i als nostres oients si després dels 4 anys de contracte seguiràs a les Europes o te'n vas a les Amèriques, és a dir, a Califòrnia, que és la meca dels investigadors.
Ens queden 30 segons, Júlia, per respondre a aquesta pregunta.
Doncs a mi m'agradaria molt poder tornar a Catalunya.
Bueno.
Ara estic en contracte de 4 anys, me'n queden 2. Per tot això que hem estat parlant, doncs he hagut de marxar. És una oportunitat també, però espero que passats els 2 anys que em queden doncs pugui continuar el meu futur com a investigadora a Catalunya.
Doncs esperem que així pugui ser. Júlia Aragonès, bioquímica, especialitzada en biologia molecular, investigadora a la Universitat d'Utrecht, a Holanda, ens atès aquí en Economia en Valors. Júlia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Gràcies, Salvador, a tu també.
I gràcies.
Sona la Falca de la Caixa i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Maria José Mendoza, ràpidament, bona vesprada. La nostra pregunta d'itinerari avui, sisplau.
Fins a quin punt esteu notant la pujada de preus? I mira, hi ha un empat entre les 3 últimes, el 7%, només en algunes coses, sí, però bé, soc Piqué i la guanyadora amb el 79%, sí. Moltíssim.
La gent ho està notant moltíssim. Gràcies, Maria José. A punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de Camins, amb un home que té una retirada a Sagui, del còmic de Scooby-Doo, jo li veig una retiradeta. Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, un amant de les ametlles i els anacards, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i el único y maravilloso, el de los dedos vertiginosos, Manel López, a les vies del so, i el muntatge musical. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere, us actualitzen ara tota la informació al butlletí de les 9, només Carla, només Carla, me'n diu Ferran Capdevila, ara de seguida l'escolteu. Salutació pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 i pels el directe, gràcies. Què farem demà, Maria José, què farem?
Camins, seguiu-nos.
Vinga, bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.